Aquesta nit vindrà l'Autet, però avui afegim una veu tècnica, perquè, a més, crec que ens pot ajudar a entendre millor què pot estar vivint Quique Setién avui, que fa 50 dies que és entrenador del Barça. El vam tenir aquí, no Setién, sinó la persona que ens acompanyarà, l'endemà que el Barça confirmés Setién. És a dir, que fa 49 dies era el programa. Donem la benvinguda de nou al Manolo Márquez. Endavant, sisplau.
Què tal?
Bona nit. Manolo Márquez, bona nit. Ja serà col·laborador del programa. Gràcies per venir, d'entrada.
Gràcies a vosaltres.
Això. Clar, vas venir amb Setién acabat d'arribar, tothom era molt optimista. Quan sents que hi ha aquest punt de decepció, no et diré si ho comparteixes, però entens que la gent pugui dir... Noi,
sí.
Pensàvem que això seria més radical o més diferent.
Jo crec que entendre... ho entén tothom, entre altres coses, perquè en futbol es pot justificar gairebé tot. Gairebé, no et dic el 100% de les coses, però moltes coses es poden justificar, no? Llavors, és veritat que ell va dir... quan va dir lo de... ayer estaba con las vacas y hoy estoy aquí, és veritat que la seva declaració d'intencions va ser de cruifisme, de tot una línia que realment jo crec que ell... la seva idea principal era intentar fer-la, però jo penso que s'ha trobat moltes coses. Jo crec, al final de tot, a on vaig, és que el partit d'ahir no és més que un resum de lo que és la temporada del Barça en si. Estones bé, estones malament, tal, però bueno, un vacío de poder que jo li dic en el club, en els jugadors que per mi tenen totalment la paella pel mànec en aquest instant.
Sí, per la teva percepció s'ha trobat les coses pitjor del que li semblava que estarien?
No, s'hauria de preguntar amb ell, però jo crec que sí.
Però pel que has vist tu, per com ho ha gestionat, dius, ell s'esperava trobar altres coses que funcionessin d'una altra manera.
Home, jo crec que sí. Jo crec que una persona que no està aquí, per molt que sigui futbolero, i a més, recordo perfectament una xerrada que vaig tenir amb ell a Les Palmes sobre aquest tipus d'equip. No és el mateix entrenar el Lugo, el Betis i Les Palmes que entrenar el Madrid al Barça. Ell deia entrenar el Madrid i el Barça, la gestió és molt més important fins i tot que els coneixements. Llavors, evidentment que s'ha trobat coses diguéssim que no s'esperava. Jo el que sí que m'agradaria afegir, no sé, suposo que tindré temps,
sí,
però és que en el fons ell es troba amb una... No el vull justificar, ni molt menys, és un pensament meu, això. Tu, quan canvies d'entrenador a mitja temporada, amb un club com el Barça, que feia no sé quants anys que no passava...
15.
Tu saps que has de fitxar un entrenador, més o menys has de fitxar un entrenador que segueixi l'estil, més o menys. És a dir, no pots agafar l'entrenador a l'Aguirre del Leganés que vingui allà i sigui un motivador i tal. Has d'agafar un entrenador...
amb una mica de línia.
Amb una mica de línia. Llavors, aquest entrenador ha de ser un entrenador, com és ell, un entrenador proactiu. Un entrenador... Jo avui, precisament, avui mirava les dates, exactament, no les dades, les dades també, però les dates... Ell, quan arriba a Les Palmes, a la jornada número 9, és a l'última setmana d'octubre de, no sé, 2016 o així, i l'equip va penúltim. I estem parlant de la jornada 9. I quan acaba Nadal, que acaba jugant al camp de l'Espanyol, a Cornellà, perdent 1-0, l'equip, ja sé, no, ja sé que no és el Barça, l'equip continua anant en el... un lloc més a baix. O sigui, anava tercer... No, penúltim, igual, la mateixa posició, perdó. Penúltim quan agafa l'equip i penúltim quan acaba el Nadal.
I va costar de començar a rotllar.
Dos mesos va costar. La segona volta va ser de Champions, la segona volta de Les Palmes. Va acabar a l'11, però és que a més va acabar a l'11 perquè quan quedaven 5 jornades es va salvar matemàticament i va començar a donar entrada a jugadors... poc habituals, amb una segona volta amb un futbol que a Les Palmes va... encara el recordaran per molt de temps.
Mira, fem una cosa, això perquè ens ajudarà també a vehicular el discurs. La Laia ha recollit algunes de les decisions que han generat potser més sorpresa, alguns decepció, altres fins i tot no entendre que ha pres Setién, i a veure si aquí Bassas i Besa comparteixen que aquestes decisions han estat sorprenents, i si tu, Manolo, futbolísticament pots trobar una explicació per què hem anat per aquí o per allà.
Ens hem fixat sobretot en aquesta setmana els dos partits importants Champions amb el Nàpols i ahir el Bernabéu eren partits que l'afició esperava molt, alineacions que esperàvem per veure si hi havia algun canvi o hi havia algun invent o alguna cosa diferent amb Quique Setién, i certament hi ha hagut un punt de decepció potser amb les alineacions. Si resumim més o menys aquestes decisions que ha pres Setién en moments importants, què ens trobem? Per exemple, la decisió de jugar amb quatre migcampistes, amb Arturo Vidal, un d'aquests quatre. Hem posat Nàpols i Madrid, però aquests quatre migcampistes amb Arturo Vidal també, diríem, són tres partits consecutius, perquè amb l'Eibar també ho fa i juga així. És cert que hi ha matisos, eh? Ahir, per exemple, juga Artur, i el dia del Nàpols va jugar Rakitic al mig del camp amb Busquets i De Jong. Segona decisió, Umtiti abans que l'Englé. Això ho vam veure amb el primer partit que debuta amb el Granada, vam dir, serà una declaració d'intencions, li agradarà més Umtiti que l'Englé? Doncs tant a Nàpols com al Bernabéu, el titular és Umtiti, i de fet dels últims partits, o en aquests partits amb Setién, amb escenaris importants com Mestalla, per exemple, també tria Umtiti per davant de l'Englé. I per últim hem posat la desaparició d'Ansu Fati. És cert que si jugues amb quatre migcampistes, al davant te'n queden dos, Griezmann, Messi, és com una conseqüència d'aquesta decisió, però el fet és que al principi, els primers partits, juga Ansu Fati en l'11 titular i acaba desapareixent, coincidint amb aquests quatre migcampistes, i hem posat entre parèntesis i de Riqui Puig, que també era un dels noms que des del
aquella
principi...
Aquella foto.
El vam relacionar molt ràpid, que tindria oportunitats. Només ha estat en un partit titular, que és amb l'Eivissa. Ha jugat alguns minuts en dos partits més, a l'inici, el Granada i el dia del Llevant, i ja no l'hem vist més. De fet, ni a la convocatòria.
A veure, Bassas i Besa, i després el Manolo ens podrà explicar una mica. Però vosaltres, d'aquestes coses o alguna altra, hi ha alguna que us hagi sabut greu o decebut especialment, o no va per aquí?
Semblava que jugaria més Riqui Puig per la fotografia aquella del primer dia de l'entrenament, no l'hem vist, però bueno, no sé, això són circumstàncies que potser no... És que quan abans comentaves que potser ell ha vist coses que no s'imaginava i són pitjors de les que ell s'imaginava, hi ha alguns detalls que sabem que han emergit, eh? O sigui, sabem, per exemple, que els jugadors... crec que van ser Rakitic i Busquets després del partit del Nàpols, van dir, bueno, escolti'm, és que tenim el que tenim, no està, aquesta plantilla no està ben gestionada, aquí falten jugadors. Escolta, no, ens hem oblidat que Messi va enviar per Instagram una resposta en obert al secretari tècnic del club, a Vidal. És a dir, hi ha coses que ja fa temps que no s'estan fent bé. Després pots dir si aquests mateixos jugadors que ara es queixen també tenen alguna responsabilitat en les coses tal com van, si tenen, si manen massa, manen menys, o el que sigui. Però entenguem-nos, hi ha una tensió interna molt gran, perquè ells són els primers que pateixen, encara que potser de primer moment ja els està bé perquè juguen, però clar, no poden jugar-ho tot, que la plantilla és curta, que està mal planificada, que, com deia el Ramon, les incorporacions no milloren. Jo, per exemple, hi ha una cosa que a mi em fa mal, veure De Jong. Jo tinc alguns veïns de Seient al Camp Nou que diuen que De Jong té un futbol massa tou, que no és un futbol pel Barça, que fixa't com juga a Liverpool, saps aquest tipus de coses. Jo crec que no, que és un jugador extraordinari de present i de futur.
Aquests veïns de Seient són una mica tribuneros, podríem definir-los així?
No, però van més forts, van és igual. Jo el que et dic és, jo crec que De Jong és un jugador, em sembla que és un jugador extraordinari, però me'l miro, es passa els partits corrents, jo crec que acaba rebentat, no he vist mai ningú amb els seus pulmons, a més el 90 corre igual que el minuto, però francament, quina és la seva aportació? En quin lloc del camp juga? O el fan jugar? És a dir, veig gent desubicada, veig gent amb prestacions tècniques, perquè és clar, és que quan tu has vist uns mig dels camps com els que hem tingut i el que vàrem veure ahir al Bernabéu, com circula la pilota i amb quina tècnica són capaços de fer-la anar, i se't cau l'ànima als peus. Per tant, sí, alguns detalls de les coses que pot haver fet Setién poden haver despistat més o menys, però és que venim de molt avall. No estem gens bé, i recordeu, aquesta plantilla, els mateixos jugadors diuen que està mal gestionada.
En el cas, no m'ha sorprès tant com Titi jugui per l'Englet.
Això no.
Pot ser una qüestió...
Ni veient el gol de Mariano.
Jo crec que té un punt de risc, és evident, perquè l'Umtiti és un jugador que físicament doncs està tou. Però jo entenc que per un joc com vol, Setién, sortir amb la pilota, les conduccions, recordo el partit del Getafe, per exemple, la conducció, el primer gol la fa l'Umtiti, una altra cosa és que estigui tou i que tu diguis faig un pas enrere, prefereixo l'Englet, encara que m'aculi una mica l'equip, abans que un Titi que em tiri la línia de passada. I jo crec que ell el que intenta és donar-li partits per confirmar que recuperarà. Perquè potser, esclar, si amb el temps que portava aturat, jo no sé si ara el problema que ha tingut els cartílegs és un problema prou seriós com per saber que un Titi mai tindrà la velocitat que havia tingut. Ara, si tu em dius amb estat de forma igual, per mi un Titi era millor que l'Englet. Però això és una percepció... Bueno, és a dir, estem bueno,
i el Messi de fa 10 anys era millor que el d'ara.
Home, no, però estem parlant de que jo vull que em diguin que un Titi està lesionat i que no dirà el mateix remei. Jo no ho sé, no tinc un coneixement mèdic.
No, perquè està
jugant. No, bueno, en principi no.
Val, d'acord, aleshores, a mi no em sorprèn tant que risqui. Em sorprèn més el paper de Vidal, perquè el veig una mica... No el veig com un especialista. Veig a Vidal tot plegat jugant, tapant un lateral, després tot plegat al mig del camp, tot plegat buscant una connexió amb Messi. Penso que de vegades és per una qüestió concreta, però que cada partit li troba aquesta qüestió concreta, m'entens?
Tu, Manolo, li trobes explicació o et sorprèn que Arturo Vidal s'hagi convertit en una mare important als dies importants?
Jo veig que s'ha convertit en un moment important una mica per el que deia l'Antoni. La plantilla és tan curta que... és que si poses Arturo i Rakitic és que ets de... No, perquè hem canviat d'entrenador, llavors. Si poses Ansu Fati li diríem... hosti, està arriscant amb un nano de 17 si no guanyes, evidentment. Ahir, si, jo què sé, si hagués jugat júnior perquè Alba encara... I llavors per què s'emporta Alba? O sigui, evidentment això entra dins del sou, però realment són coses que... O un Titi l'Englet a mi també em va sorprendre, però evidentment que el raonament és la sortida de pilota d'un Titi, que és més neta, en teoria, que la l'Englet. Ha estat de forma física, l'Englet està molt millor, o ha estat molt millor,
per favor,
molt millor que un Titi. Aquí no...
Bueno, però de vegades els entrenadors no fan les alineacions per l'estat físic del jugador, sinó el fan per les declaracions d'intencions que tenen. M'explico, si tu pots tenir un tio que corri molt però que no faci el que tu vulguis. M'explico, és a dir, jo crec que en el sentit de l'Englet, per la manera que volia... Per això en tenia del Barça, de la manera que treu la pilota... A l'Englet, o per el que deu veure els entrenaments, li costa molt més si tu el veus amb un rondo. L'altra cosa és si pressionen molt a dalt, que és el que va fer el Madrid a la segona part. Si no et pressionen tant, és possible que el Lumtiti no tingui tantes dificultats, m'entens?
Però, Manol, per desxifrar una mica el que ens estàs explicant, ens estàs dient que el que està fent Setién és necessita temps i que, evidentment, fa 50 dies que ha arribat. Això ho sabem tots, que, evidentment, aquí el Barça és un tren en marxa i les estacions van venint.
Està claríssim.
I l'altre és que aquella radicalitat que potser esperàvem i que segurament ell fins i tot esperava, s'ha adonat que allò és inaplicable.
Bueno, si tu vols jugar, per exemple, en tres centrals i només tens tres centrals, difícilment ho podràs fer. Per exemple, ara amb el Bradway, mira, fem ara càbales, no? Ara podries jugar amb els tres centrals, podries tenir dos jugadors per fer de carrilers, tant el Sergi Roberto com el Semes, ja sé que està lesionat, però quan estigui recuperat, a l'Alba, o ell feia servir a Júnior al Betis, podia fer el que feien al Betis, Guardado i William Carvalho, podrien fer Busquets i De Jong aquí, i després feia, tenia dos mitges puntes que eren, no sé, Fekir, Joaquín o Canales o no sé què, que podria fer aquí jo faria només amb Messi allà, i podria tenir Griezmann i Bradway de davant. Seria un 11 segurament de garanties. Però clar, tu no pots jugar-te-la així tenint tres centrals a la plantilla, només tres centrals. I una altra cosa que a mi m'agradaria dir és, jo també estic d'acord que De Jong possiblement ha baixat el rendiment, però a lo millor ha baixat el rendiment perquè és que al no jugar amb extrems, o sigui, fem el camp, omplim tant de gent al camp, que al final, perquè no els tens, els extrems, i l'únic que tens és l'Ansu Fati realment, omplim tant el camp que realment doncs, jo els veig una mica perduts, els jugadors.
Sí.
Els veig una mica perduts. Sí. Així com el Busquets, sí que el veig allà a mig centro, més o menys, tindrà els seus fallos o les seves errades d'això. El tema de Jong, a vegades el veig perdut. Hòstia, estic massa endavant, estic massa enrere, estic... Hòstia, ara xoco contra Arturo Vidal o contra Griezmann o contra... Realment hi ha... El De Jong, menys el dia del que va ser el dia del Betis, no? Aquell gol que arriba de segona línia, és un gol molt maco. Però sí que és veritat que per mi De Jong, que és un jugador extraordinari i serà un jugador extraordinari, veig que està patint en aquest moment. L'altre dia aquí que dèiem una entrevista que segurament si De Jong és capaç de... Diguéssim que, com deia un entrenador meu, ara De Jong està en aquell moment que no fa ni el que ell sap ni el que li expliques.
Ja, a mig camí de tot, no?
Exacte. I llavors que ell va dir l'altre dia que ell esperava que De Jong, amb aquesta posició, agafaria coses que el farien millor jugador.
Has de tranquil·litzar aquests amics que tens basses, eh? Digue'ls que tinguin paciència. Digue'ls de part nostra i de part del Manolo.
Hi ha un detall, potser, que no sé si s'escau o no, però que l'anàlisi tàctic que el Manolo fa ara i la gent que hi entén, a nosaltres ens condiciona més, perquè els partits del Nàpols i el Madrid són dos partits a parts. És a dir, tu a Nàpols no vas a jugar a futbol, a Nàpols vas a salvar una eliminatòria. Per tant, hi ha un component que... Hi ha una certa por.
Semblava que Setién aniria allà...
Sí, però és un partit de vuitens.
Anem allà i que passi el que sigui. Però és que Setién també vol passar a l'eliminatòria.
Però tenim la sensació que el Nàpols és una orquestra de tenir una cosa i tal. Llavors, clar, el Nàpols ha guanyat a la Juve. O sigui, jo crec que aquesta mirada que tenim encara de superioritat com si haguessin guanyat la Champions l'any 2015. Escolta, el Barça no guanya la Champions des del 2015. Per tant, per tornar-la a guanyar t'hi has de tornar a posar. Ja, ja. Ui, quina sort, el bombo, Nàpols, vinga, pam, Maradona, festa major, espaguetis i vinga. Va, bueno, escolti,
i la pizza de festes.
L'has de guanyar. Aleshores, jo crec que els entrenadors, el que sí, quan veuen i analitzen la plantilla i veuen el que es troben i veuen com el rival, diuen, escolta, fem. I a Madrid? Exactament igual. El que passa que a Madrid jo crec que sí, que a diferència de Nàpols hi havia aquest punt de risc que podies prendre perquè el marge que tenies d'empatar i guanyar era gairebé doncs fotre un cop d'autoritat a la Lliga i et permetia arriscar més que no pas a Nàpols, m'entens? Per això crec que són dos partits que mengen a part en el context en el que potser a Les Palmes això no passa, sinó que vas amb una trajectòria ja molt més ascendent i esperem que el millor partit del proper partit ja contra la Real Societat es pugui veure doncs, el que s'intueix a la gent que d'alguna manera la declaració de Quique Setién ens agradava.
Creus que ho està passant malament, Setién? O que ho està gaudint, fins i tot? Perquè això del futbol, a vegades, és com t'ho prens, també.
Jo crec que, a veure, ell és un home molt tranquil i, la veritat, ho ha dit moltes vegades, no? Que per ell està el Barça ja des del primer dia que va arribar, no? Que és un gran premi per ell, que no s'ho esperava de cap de les maneres i tot això... Però és evident que un cop estàs ja a dins, home, jo crec que bé no ho està passant. No ho està passant perquè jo crec que ell s'esperava fins i tot que l'equip jugués millor. Jo crec que s'ha trobat una sèrie de coses, començant, ja ho hem dit, per la planificació. O sigui, estar en un equip d'aquest nivell, tenint 15 jugadors...
És a dir, la gestió final del mercat d'hivern, que ell ja era el club, això ell ho devia viure amb un cert... No sé si dia enfadamenta o decepció, incredulitat.
No pot ser.
Segurament.
I anem al mercat d'hivern i tornem amb menys.
Segurament no, vamos, segur. És que, clar, afrontar totes aquestes competicions... No, ara parlàvem això del Nàpols, però és que ja t'ha eliminat l'Atleti Bilbao de la Copa, eh? O sigui, ara ves al camp del Nàpols a... Això en saps, doncs, bueno...
Però veus el partit de l'Atlètic de Bilbao? A mi és el partit que em va agradar. I crec que el Barça va ser superior a l'Atlètic de Bilbao i crec que el Barça mereixia guanyar. Ara, una altra cosa és el que va passant, eh? Però allà sí que jo crec... Quan parles d'un punt de perquè tu t'acabis de creure un equip, estem parlant d'un estadi dur, estem parlant d'un rival que també pressiona i que apreta, i vaig tenir la sensació de que el Barça aquell partit allà naixia una manera de jugar.
El gol final va fer molt mal.
Per a mi em preocupa molt més ahir sí, a la mitja part està el partit 0-1. Jo crec que ha estat un resultat...
No seria estrany, no?
No, un resultat just. El que em preocupa més, evidentment, va ser que jo, per mi, els equips bons es veuen després d'un cop. I aquí, per exemple, el City l'altre dia, hòstia, encaixa el gol. És veritat que té 5 minuts, que el Madrid pot fer el segon, perquè és normal, perquè psicològicament i estadísticament i per tot, el moment que sempre... has rebut un gol, hi ha un moment que estàs trontollant, però després dius aquí estem nosaltres i anem. I això el Barça pues a lo millor no té les eines, no té les eines, no té el nivell suficient a lo millor per...
Ni les cames ni la mentalitat, tot valora, no?
Sí. Sí. No ens estàs il·lusionant gaire, eh?
Bueno, és que...
Què vols que s'ho inventi?
No, segur que vindrà amb un punt d'optimisme i et veig molt realista avui.
Bueno, però...
Massa realista.
De totes maneres, mira, anem a fer el punt optimista. Avui estem pessimistes perquè anem com va la temporada. Sí, és a dir, ara estem, guanyem un dia tal, guanyem el dia del Mallorca amb el Valverde, ja està...
La tertúlia de dijous, post-Madrid perdre, era aquí...
Exacte, venga, que guanyes a l'Eibar tal, no sé què, i d'aquí 15 dies tornarem a estar contents perquè el Barça s'haurà classificat per la Champions i el Madrid quedarà eliminat. I llavors...
això és una dosi d'optimisme.
Home,
això...
23-34...
Home,
mira, ara ha començat el programa.
Ara fem la música, teòricament.
Ara teòricament. Llavors, és veritat, si tu ara guanyes a la Real Societat...
El Madrid t'empat al camp del Betis.
No, és igual, encara que... No, ojalà, o tant de bo, però vull dir... Encara que el Madrid vagi un punt davant, quan arribi aquest partit, si el Barça passa a l'eliminatòria i el Madrid queda fora... Ja la cosa ja començarà un altre cop a canviar.